Israel estudia com respondre a l'atac de l'Iran, que s'esforça a defensar que només va actuar en proporció. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les diferents faccions que hi ha dins del govern israelià debaten a aquesta hora quina resposta han de donar a l'atac iranià de dissabte a la nit, Joan Botà.
Mentrestant, l'Iran mira de convèncer la comunitat internacional que l'atac de dissabte va ser contingut.
La reunió del gabinet de guerra a Israel ha començat fa poca estona. Què se n'espera d'aquesta reunió, corresponsal Roser Oliver?
El gabinet de guerra tornarà a discutir quines accions s'han d'emprendre davant l'atac de l'Iran. Ahir els seus membres no es van posar d'acord ni en el quan ni en el com.
Mentrestant, avui al matí de Catalunya Ràdio han entrevistat els ambaixadors iranià i israelià.
Sentiu la petició de la representant israeliana i la justificació de l'atac del diplomàtic iranià.
Creo que es tiempo de dar más atención a este programa de misiles de Irán.
Primer van atacar un edifici diplomàtic i nosaltres vam intentar reaccionar de la manera apropiada, dirigint-nos a les dues bases militars que van participar en aquell atac.
Aquí, al Catalunya Migdia, us explicarem els esforços diplomàtics per frenar l'espiral de la guerra entre Israel i l'Iran.
I també pararem atenció a la reacció dels mercats financers i a les conseqüències econòmiques que pot tenir tot plegat, per exemple, pels hipotecats o en el preu de la gasolina.
A Catalunya, mentrestant, el govern duplica el nombre de municipis on es limita el preu del lloguer.
Quan la mesura entri en vigor, el 90% dels catalans viuran en zones de mercat de lloguer tensionat. Així ho justifica la consellera de Territori, Esther Capella, com sentireu des de la Vall d'Aran.
Durant el 2023, doncs, l'increment mitjà del preu de l'habitatge de lloguer arreu de Catalunya i també aquí a l'Aran doncs, ha representat un increment del 7%.
Mentrestant, avui s'ha anunciat que el Pla Alfa de risc d'incendis passarà a tenir 4 nivells en lloc dels 3 actuals. Per què, Departament d'Interior, Montse Poblet?
Doncs per poder fixar les restriccions amb més precisió que fins ara, el canvi climàtic força actualitzar per primer cop en 30 anys l'InfoCat i els plans Alfa, que, com deies, passa a tenir un quart nivell. El de perill extrem serà el que determinarà el tancament dels massissos muntanyosos.
I avui al Catalunya Migdia també us parlarem del cas inèdit de la Sara, una nena de 4 anys a qui han hagut d'extreure una agulla de dentista que li havien anat a parar al seu cervell.
L'operació es va fer a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat després que l'agulla es trenqués dins la mandíbula de la nena mentre l'anestesiaven per arreglar-li una simple càries. La nena no té seqüeles. Sentiu el pare Josep Maria Bunyol.
Ells van aplaudir el quiròfan, segons ens van explicar després, però és que nosaltres també els vam abraçar molt, no? Però sí que el sentiment aquest era això d'irrealitat, de no estar-t'ho creient.
Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Fa uns minuts s'ha acabat la roda de premsa de Xavi prèvia al partit de demà entre el Barça i el Paris Saint-Germain i el tècnic blaugrana demana el suport de l'afició.
Per classificar-se demà la nit tots junts per a les semifinals de la Champions.
Per mi demà a Montjuïc s'ha de semblar moltíssim a les nits tant de bo màgiques del Camp Nou i visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el Paris, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant no especularà.
Repassarem la roda de premsa de Xavi, també la de Pedri, que ha parlat abans, i que pel que han dit tots dos, sembla que Pedri sortirà a l'11 titular. I el PSG ha aterrat fa poca estona també a Barcelona. Luis Enrique el sentirem, però aquesta tarda.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs ara força bé, domina la circulació còmoda. Només advertir que es manté un carrer tallat a l'autopista del Garraf a Sitges, sentit Barcelona. S'hi està reparant la via fruit d'un accident que l'ha deixat malmesa. I també us trobareu aturades puntuals. A la C-17 a Parets, sentit Barcelona, i a la 2 a Granyanella, sentit Lleida, per obres.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Venim d'un cap de setmana de ple estiu, tot i que encara som a l'abril, amb rècords de temperatura. Sí. Això es modera aquesta setmana.
Clarament, de fet, avui ja no tocarem sostre com ho vàrem fer ahir o dissabte, això d'entrada, tot i que els valors continuen alts per l'època. És a partir de demà que es normalitzen les temperatures clarament. Tornarem a notar fresca, una mica de fred a les nits, i farà bo de dia, però sense els excessos d'aquest cap de setmana. De pluges, malauradament, com a mínim significatives i generoses, no n'arriben. això sí, aquesta tarda algun ruixat o tempesta, el Pirineu i Prepirineu, demà a la tarda al nord-est, vent als dos extrems del país i, més enllà, algun ruixat de tarda al nord-est i poca cosa més.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Tenim en marxa un nou gabinet de guerra a Israel per tornar a discutir la resposta a l'atac de l'Iran dissabte a la nit. A banda del primer ministre, Benjamin Netanyahu, hi assisteixen l'actual ministre de Defensa i el seu antecessor i també altres alts càrrecs de l'administració israeliana. En paral·lel, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant aquest matí objectius de Hamas a la franja de Gaza, on han mort prop de 33.800 persones des de l'octubre. I també l'exèrcit d'Israel ha fet una incursió a Cisjordània, on ha mort un palestí i hi ha hagut dos ferits més. Última hora des de Jerusalem. Roser Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia. El gabinet de guerra torna a estar reunit després que ahir va ser incapaç de prendre cap decisió sobre com respondre a l'atac de l'Iran. No es van posar d'acord ni en el quan ni en el com. Això sembla que allunya la possibilitat d'un atac imminent enmig de les crides de la comunitat internacional a desescalar la tensió. Benny Gantz, ministre al gabinet de guerra, va dir que la resposta es faria en el moment adequat. Entre la societat israeliana, divisió d'opinions sobre si un atac d'Israel seria pertinent.
L'amenaça hi és, per tant, cal d'alguna manera fer entendre a l'Iran que no pot enviar 300 míssils i drons per bombardejar Israel i sortir-se'n amb la seva.
Israel no hauria de tornar l'atac a l'Iran. Em temo que això ens portaria una guerra encara més gran que no ens podem permetre. Perquè hi ha hostatges a Gaza. No ens podem permetre una altra guerra i encara menys amb l'Iran.
Una mostra que la tensió ha afluixat molt és que avui s'han aixecat les restriccions imposades dissabte. Les escoles han pogut tornar a obrir, tot i que han estat poques les que ho han fet, perquè la majoria ja han començat les vacances de la Pasqua jueva. També s'ha tret la limitació a les reunions de més de 1.000 persones, o sigui que els esdeveniments esportius i els concerts podran fer-se segons el que estava planificat.
I avui hem pogut sentir els ambaixadors d'Israel i de l'Iran a Espanya. Ho hem fet al matí de Catalunya Ràdio. L'ambaixadora d'Israel denuncia que l'atac del dissabte a la nit per part de l'Iran pretenia generar una escalada de la tensió per provocar una guerra regional en el que fins ara era un conflicte només, diu ella, entre Israel i Hamas, Quim Olivares.
Rodica Radian Gordon, que no ha volgut concretar la resposta bèl·lica israeliana, demana això a la comunitat internacional. Com deia, són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Creo que es tiempo de dar más atención a este programa de misiles de Irán y, por supuesto, de hacer todo para que los guardas revolucionarios estén inclusos en las listas de terror de la ONU.
Per la seva banda, l'Iran ha llançat una ofensiva diplomàtica per transmetre que el seu objectiu era dissuasori, però que respondran si hi ha més atacs israelians. Sentim l'ambaixador de l'Iran a Madrid, Reza Sabib.
Depèn. Per nosaltres sempre serà un atac proporcional. Primer van atacar un edifici diplomàtic i nosaltres vam intentar reaccionar de la manera apropiada, dirigint-nos a les dues bases militars que van participar en aquell atac. Si Israel repeteix l'atac, la resposta dependrà de l'objectiu i de la proporció.
Les autoritats de la República Islàmica insisteixen que si no hi ha represàlies israelianes, donen per tancada la crisi.
I, de fet, pràcticament tot el món està molt pendent del que passa al Pròxim Orient. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, avisa que el Pròxim Orient és en un precipici i conclou que ni la regió ni el món no es poden permetre més guerres. Una crida a la contenció feta al Consell de Seguretat, on Israel ha exhibit un llenguatge beligerant. El govern nord-americà tampoc vol que el seu aliat generi una espiral incontrolable. Nova York, Francesc Garriga.
La tensió del Pròxim Orient s'ha palpat a Nova York aquest diumenge en una sessió al Consell de Seguretat de les Nacions Unides convocat d'urgència a petició d'Israel. Tots els membres han reclamat no fer créixer la tensió i mesurar bé les properes passes per evitar un conflicte a gran escala. Però l'ambaixador israelià ha fet un discurs duríssim, contundent contra l'Iran.
Aquest atac va creuar totes les línies vermelles i Israel es reserva el seu dret legítim a respondre. No som una granota en aigua bullint, som una nació de lleons. Després d'aquest atac agressiu i directe contra Israel, el món sencer no pot quedar-se en la inacció.
Des dels Estats Units s'ha refermat tant en públic com en privat el compromís total en la defensa d'Israel, posant en valor l'ajuda prestada en aquestes últimes hores, però també l'oposició a un possible contraatac. Joe Biden vol evitar a tota costa l'escalada de la violència. Mentrestant, els líders del Congrés debaten dur a votació el paquet d'ajudes a Israel i el d'Ucraïna. Són paquets que porten aturats mesos, però ara es podrien desencallar.
I Rússia i la Xina intensifiquen la crida a Israel i a l'Iran per evitar una escalada militar. A nivell europeu, Alemanya ha convocat l'ambaixador iranià al país per recriminar-li l'atac del dissabte a la nit, però a l'espera d'accions concretes, els 27 també demanen contenció a Israel. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. Tots els esforços de la diplomàcia europea en intentar rebaixar la tensió al Pròxim Orient després d'un atac de l'Iran que es considera que no té precedents. Els 27 negocien demà quins pròxims passos donar en una reunió extraordinària per videoconferència dels ministres d'Afers Estrangers, a la qual seguirà una cimera de líders a partir de dimecres. Prudència sobre si es posaran sobre la taula noves sancions contra l'Iran. Peter Stano, portaveu d'Exteriors de la Unió Europea.
El nostre objectiu principal és la desescalada i estem concentrant tots els esforços a assegurar que no hi ha més escalada, perquè això ens està portant al llindar d'una situació nova i fins ara no vist al Pròxim Orient. In the Middle
East. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va apuntar ahir a l'opció de possibles noves sancions contra l'Iran pels drons i programes de míssils, però la diplomàcia europea s'ha mantingut de moment més cauta, concentrant els missatges en la desescalada.
I en aquest context, a Madrid, el govern espanyol insisteix en el reconeixement de l'estat palestí com la solució al conflicte al Pròxim Orient. Avui Pedro Sánchez intentarà sumar un altre suport. Madrid, David Melgarejo.
Sí, el del nou primer ministre portuguès, Luis Montenegro, qui ja ha dit veure amb bons ulls la proposta de Sánchez. Reunió aquesta tarda a la Moncloa. El president del govern espanyol espera tenir un altre aliat després d'haver confirmat Irlanda-Noruega i abans de viatjar cap a Eslovènia. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors espanyol ha explicat que defensarà la solució dels dos estats dijous davant el Consell de Seguretat de l'ONU, José Manuel Álvarez.
És lo mejor para la paz en Oriente Medio, es lo mejor para la estabilidad en la región y es lo mejor para la seguridad también del pueblo de Israel.
Les crítiques arriben per part del PP, que insisteix que el govern de Sánchez ha condemnat massa tard l'atac d'Iran a Israel. Al PSOE lamenten que en una crisi com aquesta l'oposició no estigui al costat del govern, com passa amb altres països.
I els mercats econòmics segueixen amb cautela la situació de tensió al Pròxim Orient, de moment sense daltabaixos. Hi ha borses, com ara l'espanyola, que tenen petits retrocessos i d'altres, en canvi, tenen guanys moderats. El petroli, que la setmana passada va marcar el seu màxim anual, baixa de preu. El problema arribaria amb l'esclat d'una guerra, segons que diu Xavier Sala i Martín, que tornaria, aquesta guerra, a disparar la inflació i els tipus d'interès, Jordi Canal.
Sí, segons ha explicat el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, al matí de Catalunya Ràdio, un conflicte armat en aquesta zona afectaria el comerç, provocaria una nova crisi energètica i faria pujar els preus i els tipus.
Tot això hagués tornat a disrupcionar el comerç mundial i, en particular, el comerç d'energia, el comerç de petroli i de gas natural mundial. I ja sabem què va passar, perquè això ja ho hem viscut no fa gaire, que això vol dir inflació. Puja la inflació i això, com a conseqüència d'això, també ho hem viscut no fa gaire, sabem que quan hi ha inflació, el govern reacciona pujant els tipus d'interès.
A més, diu, una nova guerra dispararia la despesa militar de molts països, que augmentarien el dèficit i l'endeutament. Els governs necessitarien més crèdit, segons Sala i Martín, cosa que aniria en detriment de les empreses i les famílies.
A tot això, avui fa un any que va esclatar la Guerra Civil al Sudan, un conflicte devastador que ha quedat a l'ombra de Gaza i d'Ucraïna, tot i desencadenar una de les pitjors crisis humanitàries actuals. Una conferència internacional, copresidida per França, Alemanya i la Unió Europea i que es fa a París, ha fet una crida a no oblidar el poble sudanès, Eva Pineda.
El Sudan entra al segon any de guerra enfonsat en el caos, amb la regió del Darfur gairebé sota control absolut dels rebels. Els sudanesos fugen de casa seva com si fos el primer dia. Hi ha 8 milions de desplaçats
refugiats interns i prop de 2 milions d'externs. Una crisi descontrolada que amenaça de matar de gana o malaltia 25 milions de persones, mitja població, i que està derivant en una guerra tribal amb episodis de violència sexual i de neteja ètnica. Awad Mohamed, periodista sudanès, denuncia la ingerència estrangera.
Wagner, los rusos, con un bando, y luego pues los ucranianos apoyando al gobierno, mandando técnicos para reparar los aviones de combate antiguos rusos y drones iraníes, y tenemos apoyo de, según el gobierno, de los Emirates Árabes hacia los rebeldes.
El Sudan fa frontera amb 7 països que també necessiten ajuda per afrontar l'allau de refugiats. El Sudan del Sud, el Txad, Djibouti, Kènia, també participen a la reunió de París, que ha aprovat destinar 840 milions d'euros per a la població sudanesa. És un intent de compensar els diners promesos fins ara, que no han superat el 7% del que s'havia acordat.
I abans de la publicitat, una altra informació internacional. La policia australiana ha detingut un home que ha apunyalat diverses persones en una església a 30 quilòmetres a l'oest de Sydney, Albert Manyà.
Sí, la vida de cap de les persones ferides està en risc, segons fonts de la seguretat. L'agressor s'ha dirigit cap al bisbe ortodox que feia la cerimònia i l'ha apunyalat diverses vegades, moment en què diversos feligresos han corregut a auxiliar-lo. El servei d'ambulàncies de la regió explica que almenys hi ha 4 ferits. Es desconeixen les motivacions de l'atac, però aquest sacerdot és molt mediàtic i conegut per les seves posicions pro-palestines. Els fets han generat molta atenció al voltant del temple, on la policia s'ha vist obligada a frenar la multitud que volia linxar el detingut. L'agressió passa 2 dies després que un altre home matés 6 persones en un centre comercial de Sydney i després fos abatut per la policia. Les autoritats van descartar en aquell moment un mòbil terrorista.
Passa 1:15 p.m. Fem una pausa i deixem la informació internacional i ens centrarem en l'actualitat política de casa nostra i també l'econòmica, amb novetats sobre l'índex de preus de lloguer. Ara ho expliquem.
Catalunya migdia.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
La mestra i la bèstia, d'Imma Monsó. Premi Òmnium de novel·la 2023. Endinsa't en la història d'una noia que s'instal·la a principis dels anys 60 en un poble de la Ribagorça, que és també la dels perdedors de la guerra i de la silenciosa resistència al règim franquista. Una novel·la plena d'intel·ligència i humor. La mestra i la bèstia, d'Imma Monsó, a Llibres Anagrama.
Benvolgut professional. A Obramat t'oferim una àmplia gamma de pintures, revestiment de façanes i eines de pintor amb la garantia de les marques líders. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Xuriguera, fes maleta que ens n'anem a Calonge.
Calonge, poble de llibres, i què hi anem a fer allà?
La prèvia de Sant Jordi.
Carai, serem la peixateria ambulant.
Sí, senyor. Sardina cavalluga!
No vendrem res, però xalarem, i tant que xalarem.
Aquest divendres, la peixateria des de Calonge, poble de llibres. Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Es vestia com un home.
Actuava al Moulin Rouge. Feia petons en públic a altres dones.
No n'hauries d'estar gelós. La que he trobat interessant és ella.
I va escriure algunes de les novel·les més aclamades de la seva època.
Saps el llibre nou de la Claudine?
Sí.
Per què no el publiquem amb el nom de tots dos?
No!
Un cop es va alliberar del seu marit. Colette, a TV3, dimecres a la nit, és la gran pel·lícula.
Catalunya migdia.
Passen 20 minuts a les dues. La regulació dels lloguers s'ampliarà fins a 271 municipis, gairebé el doble dels 140 actuals. Com que els preus no paren de créixer, el govern ha decidit declarar més zones de mercat tens i avui ha començat la tramitació per tal de fer-ho. L'anunci s'ha fet a Viella, una de les poblacions que s'inclourà al nou llistat com havia demanat el govern aranès. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Segons ha defensat la consellera de Territori, Esther Capella, la mesura vol contrarrestar la tendència alcista del preu del lloguer, malgrat les mesures de contenció aplicades per la Generalitat. A Catalunya, el topall als lloguers va entrar en vigor este mes de març. 7 mesos després, subratlla Capella que la Generalitat traslladés al Ministeri la proposta de les primeres 140 zones tenses.
7 mesos que han donat perquè els preus no baixessin i no que durant el 2023 doncs, l'increment mitjà doncs, ha representat un increment del 7%.
L'aplicació d'esta mesura serà possible si se supera una tramitació que comença ara, 20 dies d'al·legacions i una resolució final que s'ha de comunicar al Ministeri d'Habitatge perquè la publique. Capella confia que el juliol entre en vigor.
Vol dir, i estic segura, seguríssima, que no tardarem 7 mesos amb que es publiqui. Estic convençuda que el mes de juliol això ja hauria de ser una realitat.
L'ampliació d'esta llista suposarà limitar el preu del lloguer en territoris on viuen 7 milions de persones, el 90% de la població de Catalunya.
Aquest anunci ja ha tingut pronunciaments a favor i en contra, Jordi.
A favor del sindicat de llogateres, ara el seu portaveu, Enric Aragonès, demana celeritat al govern espanyol perquè hi doni el vistiplau.
Aquests municipis tenen uns preus molt alts i necessiten una regulació de preus i el que hem d'esperar és que el govern espanyol aquesta vegada no trigui mig any, com va fer l'última vegada, a activar aquestes declaracions que han de permetre que la gent pugui respirar una mica més tranquil·la.
En canvi, pel director general de l'Associació de Promotors i Constructors, Marc Torrent, es tracta d'una mala notícia.
La intervenció en el mercat acaba generant l'efecte contrari i, per tant, malauradament, ens temem que això acabi generant un retrocés en l'oferta d'habitatge de lloguer. I jo crec que això no és una bona notícia. Al revés.
Segons el portal immobiliari Idealista, l'oferta de lloguer disponible ha caigut un 13% a Catalunya des que s'hi aplica la regulació de preus ara fa un mes. Encara relacionat amb els lloguers, a partir d'avui, les persones d'entre 36 i 64 anys també poden demanar les ajudes per pagar-los que concedeix la Generalitat.
El sistema de finançament i l'ampliació del Prat han centrat el primer debat electoral en la cursa cap al 12M organitzat per la PIMEC amb 5 dels candidats. Illa, Aragonès, Rull, en nom de Puigdemont, Albiach i Fernández coincideixen en la necessitat de millorar l'autogestió econòmica però amb visions diferents. El model per l'aeroport arrossega més divisió i confrontació.
Davant de bona part dels principals representants del teixit econòmic i empresarial de la petita i mitjana empresa, tots 5 conscients de la importància de treure els seus vots han buscat convèncer de la seva proposta de finançament. Sentim el candidat socialista Salvador Illa, el republicà i president avui Pere Aragonès, Josep Rull en nom de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns i Alejandro Fernández del PP. Tots 5 han defensat el seu projecte propi. Les diferents opinions sobre la idoneïtat o no d'ampliar l'aeroport del Prat han arrossegat certa polèmica. La proposta pròpia del president i candidat aragonès d'aprofitar les pistes paral·leles i les crítiques cap a la gestió d'Aena les han rebatut de seguida el socialista Illa i Rull de Junts.
I que demana doncs, que tothom, especialment Aena, doncs, assumeixi els compromisos que fan en altres llocs i que no estan fent amb el voltant de l'aeroport de Barcelona.
I el problema que tenim no és de gestió, el problema que tenim és d'ampliació de l'aeroport. Algunes propostes que he vist darrerament no em convencen justament per això, perquè dono prioritat a la salut acústica d'aquests ciutadans. Hi ha maneres de fer les coses ben fetes i a mi m'agradaria, a més, fer-ho amb acord ampli.
O tenim el control i la governança a l'aeroport de Barcelona i als altres aeroports, o per molta infraestructura miraculosa que vostès plantegin, no serà competitiu.
Com dèiem, els 5 candidats que han participat en aquest debat han defensat el seu model propi de finançament. Els escoltem tots 5, a Illa, també escoltem Aragonès, Rull, Albiach i Alejandro Fernández.
Per què no posem en marxa el Consorci Tributari de Catalunya, meitat hisenda de l'Estat, meitat hisenda catalana, que ens permet recaptar els impostos?
Proposem un finançament singular en què la Generalitat de Catalunya sigui qui recapti tots els impostos que paguem els ciutadans de Catalunya.
La suma de la desinversió i el dèficit fiscal és un pressupost anual de la Comunitat de Madrid. El país no pot resistir això.
Un nou sistema de finançament just, ordinari i ha de ser solidari.
La supressió de l'impost de successions, la deflactació de l'IRPF.
Per cert, que Aragonès ha lamentat que Puigdemont no hagi participat en el debat per videoconferència com li havia ofert l'organització. De fet, poc després hem conegut que el candidat de Junts s'ha reunit amb la direcció de Foment a Perpinyà i la CUP, Ciutadans i Vox han carregat fort contra la PIMEC per no haver-los convidat.
Mentrestant, Vox viu una nova crisi a les Balears. Els portaveus del partit al Parlament han dimitit d'aquest càrrec després d'haver constituït una associació política que, segons diuen, no volen que es confongui amb la formació. Aquests diputats mantenen l'escó i continuen, de fet, al partit. Són els mateixos que fa 3 mesos van intentar destituir el president del Parlament, que també és de Vox, en una crisi que es va frenar des de Madrid. Palma, Catarina, Carmany, Jaume.
Nova crisi a Vox i mateixes cares. Idoia Ribas, que va voler agafar les regnes del grup parlamentari, ara en dimiteix com a portaveu i admet que l'associació que ha creat, Avanza en Libertad, ho ha precipitat tot.
Cuando constituimos la asociación, supimos que en cuanto la asociación empezase a tener actividad, pues lo suyo sería dejar de ser portavoces en el grupo para no confundir ambas cosas, ¿no?
El partit intenta demostrar unitat, però la nova portaveu insinua que la porta és oberta. Sentim Manuela Cañadas.
No tiene nada que ver. Si ellos después tienen mucho trabajo y consideran que tienen que irse, pues seguirá con normalidad, seguirán.
Des del PP, Sebastià Sagreras insisteix que no afecta l'estabilitat del govern.
El Partido Popular está para la estabilidad, para seguir trabajando, para llegar a los puntos de investidura que acordamos con Vox en su momento.
Per més per Mallorca, això és un capítol més d'un vodevil i que rega contra Marga Proens per triar aquests socis.
No són de fiar. Si se fan contínuament aquestes jugades entre ells, què no faran amb els seus socis i què no faran amb el conjunt de la ciutadania?
El que està clar és que els diputats de Vox no s'entenen i que caldrà estar atents a com evoluciona la nova associació de l'extrema dreta.
El canvi climàtic obliga a actualitzar per primera vegada en 30 anys els plans de prevenció i d'extinció d'incendis. A partir d'ara, un 80% dels municipis del país hauran de tenir un pla propi d'emergències en cas de focs forestals i a la resta se'ls recomana que també en preparin un. Barcelona, Montse Poblet.
Bon dia. Les noves condicions climàtiques, més calor, més sequera i més fenòmens meteorològics extrems han forçat l'actualització de l'Infocat i del Pla Alfa de Prevenció i Extinció d'Incendis. 757 municipis hauran de tenir plans propis d'emergència. 129 més dels que hi havia fins ara, però bona part ja s'han avançat i només estan per fer els de 52. El nou Pla Alfa incorpora un nivell més alt que fins ara, el 4, quan el risc sigui extrem. Serà en aquest moment quan es pugui decretar el tancament de massissos forestals, seguint aquests criteris que ens detallava el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
La calor, la sequedat, l'estrès hídric de la zona en qüestió, la previsió de vent, el número de activitats que es desenvolupen ordinàriament en aquell lloc, en aquella època de l'any.
El canvi climàtic també ha modificat el mapa de perill d'incendis del país. Històricament, el perill més alt es concentrava a l'Empordà a causa del vent, però ara també es té en compte el pes de les masses forestals, en molts casos summament resseques per la sequera. Anna Sanitges, la directora general de Boscos, ens fa la foto de quines zones s'incorporen a la llista del perill més alt.
Per exemple, la Catalunya central, zones del Prepirineu, franja del Prepirineu també augmenta aquest perill d'incendi i també les zones d'interior de Terres de l'Ebre.
La campanya d'incendis d'aquest any està previst que comenci a inicis de juny i no s'acabi fins a finals de setembre.
Les paneroles s'estan fent resistents als insecticides que s'utilitzen habitualment per eliminar-les i això ja està provocant un increment en les poblacions d'aquests insectes. Això és el que alerten els experts, que també recorden que la seva presència entre nosaltres es fa encara més evident a causa de la calor, perquè és quan es tornen més actives. Purificació Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, les paneroles acumula
tenen mutacions que les fan resistents als insecticides, però a més ara hi ha regulacions d'aquests tòxics que estableixen dosis màximes inferiors als que s'estava administrant en el passat, i tot plegat contribueix a la proliferació d'aquests animals. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio José Luis Maestro, cap del grup de senyals nutricionals dels insectes de l'Institut de Biologia Evolutiva CSIC.
Ho estem veient més perquè diverses regulacions estan eliminant alguns insecticides que estàvem utilitzant i estan també reduint les dosis que es poden utilitzar. Llavors, les empreses ara estan buscant nous mètodes per eliminar-les.
A més, la calor no hi ajuda perquè fa que surtin abans i es facin més visibles arreu. Andreu García, vicepresident de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que tenen feina fins a 2 mesos abans del que seria habitual.
Estem notant com les tasques que habitualment abans fèiem més endavant, ara estem tinguent que adelantar-les a mesos com aquests, que ja en plena primavera ja estem treballant de forma preventiva.
I és un problema que preocupa tant que fins i tot l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha incrementat el pressupost per lluitar-hi i aquest any hi destinarà més de 2,5 milions d'euros.
I la sequera provoca que arribin moltes més meduses d'un tipus que provoca la majoria de picades i que causa més coïssor. Aquest cap de setmana, amb temperatures altes i amb banyistes a les platges, les xarxes socials s'han omplert d'imatges de centenars de meduses vermelloses a la badia de Roses, al nord de la Costa Brava. Girona, Laia Claret, per què?
Doncs perquè la falta de pluges provoca que l'aigua de la costa sigui més salada. Josep Maria Gili és investigador de l'Institut de Ciències del Mar.
Si no fos per això, hi hauria com una mena de barrera natural. És com si volguéssim barrejar oli i aigua, és més difícil, no? I per això no arribaven tan sovint. Ara, què passa? Que això està canviant, l'aigua és més igual a la de fora abans i durant més temps.
Aquesta medusa amb més capacitat urticant que ha arribat abans es diu medusa luminescent. És transparent, té punts vermells i és la que provoca més picades, segons Gili.
Sabem que aquesta és la que causa al voltant del 80% de picades a nivell de costa. No?
També s'han vist meduses de color blau, però aquestes són més típiques de la platja i no tenen tanta capacitat urticant. Luis Espada, regidor de Medi Ambient del municipi, detalla on se n'han vist aquest cap de setmana.
Palosa, Montjoi, Joncols, també les més petites, Murtra, són les que pertanyen al terme municipal de Roses en el Cap de Creus. No tant les platges urbanes del municipi de Roses.
Josep Maria Gil també adverteix que amb la sequera i l'augment de les temperatures cada vegada arribaran més meduses a la costa.
I atenció a aquesta història, perquè posa els pèls de punta i sortosament ha tingut final feliç. L'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat ha aconseguit extreure una agulla de dentista que una nena de 4 anys tenia clavada al cervell en una operació molt complicada i sense precedents. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, com se li va clavar al cervell aquesta agulla?
Exacte. Segons ha avançat avui La Vanguardia, l'agulla se li va quedar clavada a la mandíbula mentre li posaven anestèsia per treure una càries. Ara farà un any. El pare de la criatura, Josep Maria Bunyol, explica a Catalunya Ràdio que els dentistes de seguida van enviar la nena a Sant Joan de Déu perquè no aconseguien extreure l'agulla i cada cop se li clavava més endins. Però mentre esperaven quiròfan dotat amb un TAC, la situació es va complicar.
En aquest dia i hores d'espera, doncs, l'agulla havia migrat cap al cervell, que és el que ningú s'explica perquè, segons ens van dir en alguna ocasió els metges, pels petits orificis que connecten el que seria la mandíbula amb la part cranial, diguéssim, a ells els hi resulta gairebé impossible entrar-hi per mitjans artificials, i en canvi aquesta agulla doncs, va migrar cap al cervell.
Els neurocirurgians pediàtrics de l'Hospital Sant Joan de Déu, amb l'ajuda d'un TAC, van aconseguir extreure l'agulla amb els dits després de fer-li una incisió al costat dret del cap. El pare explica com ho van viure dins i fora de la sala d'operacions.
Al moment de poder respirar, de poder abraçar els metges, lògicament, ells van aplaudir el quiròfan, segons ens van explicar després, però és que nosaltres també els vam abraçar molt, no? Però sí que el sentiment aquest era això d'irrealitat, de no estar-t'ho creient, i suposo que van ser poques hores com perquè els sentiments anessin més enllà, no? És una cosa molt de no pot ser, no pot estar passant, fins que ens van dir, mira, ja està, no?
El risc de la cirurgia no era el dany que podia estar provocant l'agulla clavada al cervell, sinó el que li podien causar quan l'extreguessin. L'operació va ser un èxit i la nena s'ha recuperat sense cap afectació cerebral.
A la segona hora del Catalunya Migdia tindrem més dades d'aquest cas, que realment, com deia, posa els pèls de punta, tot i que sortosament al final ha estat feliç. Ara una mica de publicitat i de seguida la cultura.
Catalunya Migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que cada tarda et desperta de la migdiada.
Bona tarda.
Que et descobreix nous i sorprenents càrrecs polítics.
I no hi parla ningú que no sigui un càrrec elèctric, electe.
I que reinventa la ràdio i els seus programes constantment.
D'un restaurant caníbal a Berlín, caníbal a Berlín.
Un programa on es diuen coses tan interessants que hi ha qui espia els seus col·laboradors.
Jo crec que he dit alguna cosa i ara estan aquí, o si n'hi ha algun d'aquests segur.
Ah, sí? I quin programa és aquest?
Home, Carot, la tarda de Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres de 4 a 7
amb... Ah, clar, amb mi, l'Elisenda Carot.
Cap amunt, munt, munt.
Si està bé a la tarda.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés. El dia 5 de maig, a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps. T'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigue solidari i corre per la Fundació Catalana Dela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
Com a mínim, 192 ciutats de 29 països diferents celebraran aquest any Sant Jordi. Una xifra que creixerà a mesura que s'acosti a la Diada del Llibre i la Rosa. Hi ha previstes lectures, concerts, presentacions d'obres i debats, Valeria Obreda.
Ara per ara s'han organitzat 325 actes que van a càrrec de les delegacions del govern a l'exterior, l'Institut Ramon Llull, les comunitats de catalans a l'estranger i també de particulars. La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, assegura que la cultura és la millor carta de presentació.
És a través d'aquesta diplomàcia cultural que teixim aliances i relacions que el que fan és també a reforçar aquest respecte i aquest reconeixement per la nostra llengua, per la nostra cultura i també per les nostres institucions i la nostra societat.
Nova York, Chicago, Palerm, Turí i Roma estan entre les ciutats on es faran presentacions de llibres en català.
Els criminals, una obra de l'alemany Ferdinand Bruckner, arriba aquesta setmana a la Sala Gran del TNC, el Teatre Nacional de Catalunya. L'obra posa al descobert els errors de la justícia i els límits de l'ús i l'abús del poder, Marta Vives.
Sí, quin grau de criminalitat estem disposats a assumir? Jordi Prat i Colla signa la dramatúrgia i la direcció d'un espectacle ple d'intriga que defineix com a terrible.
Però crec que és terrible el que ens està dient l'obra, des d'on ens ho està dient, i sobretot he fet un final molt poc, tot i que sigui còmic, entre cometes, molt poc esperançador.
Un reguitzell de personatges interpretats, entre d'altres, per Maria Rodríguez, Lluís Soler o Joan Carreras, que han comès un seguit de delictes, comparteixen edifici.
Un edifici el talla per la meitat i a cada cubicle van passant coses. Coses vinculades a petits o grans actes de criminalitat.
Una obra crítica que planteja temes com l'avortament, els delictes de llibertat sexual, la pena de mort o la corrupció, però també l'arbitrarietat de la justícia. Lluís Soler és el jutge.
És un jutge parcial i ben ordenat en les seves estructures per tirar el món endavant i que està obsedit que amb la llei es fa tot.
Els criminals, que compta amb un repartiment extens de 13 actors i 3 músics damunt de l'escenari, es podrà veure al TNC fins al 26 de maig.
Passant 3 minuts, 8 minuts, perdó, 8 minuts passen de 2/4, la nova sèrie protagonitzada pel guanyador d'un Òscar, Robert Downey Jr., destaca entre les estrenes d'avui a les plataformes.
Biracial, bilingual. That was a synthesis of incompatibilities. So what did I do?
HBO Max presenta El simpatizante, un thriller d'espionatge a Montse Pujol.
Sí, és una sàtira satírica de la productora de moda A24 sobre les lluites d'un espia comunista durant els últims dies de la guerra del Vietnam. I també s'estrena la sèrie documental Violin Minds, Killers on Tape, a la plataforma AMC. Una sèrie pels amants del true crime que segueix les gravacions del prestigiós psicòleg Al Carlis a reclusos com Ted Bundy. I demà Filmen estrena Big Boys, nominada als BAFTA.
El restaurant Via Veneto de Barcelona és notícia aquests dies per dos motius. La primera, la publicació d'un llibre sobre la seva història. I la segona, la jubilació d'un dels seus cambrers més veterans. Tota una institució a la ciutat de Barcelona, Montse Mas.
Sí, Luis González, que s'acaba de jubilar després de 42 anys, ha triomfat a la xarxa amb un vídeo de com pelar una taronja en viu. Una tècnica espectacular, molta classe, que ha perfeccionat a base de milers de repeticions, com ha admès ell mateix al matí de Catalunya Ràdio.
Milers, perquè això és cada dia, i tants anys. És que és una cosa que, fins que no es veu, no t'ho imagines. Per la gent, quan comences a pelar la taronja, escolta, se'ls obre els ulls i queden hipnotitzats. I tothom, totes les taules, comencen a mirar el que està fent la taronja. Això és màgic.
La demostració que surt al vídeo i que va gravar la nostra companya Paula Molés del programa Un restaurant caníbal a Berlín pertany a la presentació del llibre Via Veneto, el gran restaurante de Barcelona, publicat per Planeta Gastro. El seu autor i director del local, Pere Monge, hi aplega anècdotes dels seus comensals il·lustres i també fa gala de la seva discreció, ja que l'establiment és famós per les reunions importants que s'hi mantenen. Sense anar més lluny, el president Laporta, assegurat Monge al matí, sempre hi té una taula disponible.
Per suposat, és el president del club més important de la nostra ciutat. Han passat grandíssimes històries, però és que nosaltres que a vegades som més sorts, més muts.
Doncs mira, ja que parlem de Laporta, anem als esports.
Catalunya migdia.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Uns esports centrats en aquesta tornada entre el Barça i el Paris Saint-Germain als quarts de final de la Champions, que juga demà.
Sí, que no sigui que demà el dinar de directives es faci precisament a Via Veneto.
Que no sigui això, ja entra... sentir que té taula disponible.
Per quan vulgui. El PSG ha aterrat fa una estona a Barcelona i el Barça ha fet l'últim entrenament amb la visita especial precisament de Joan Laporta i demà s'espera un nou sold out tot venut a Montjuïc.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Comença el compte enrere pel partit més important del Barça dels últims anys. Demà els blaugranes buscaran ser a les semifinals de la Champions. Fins fa poca estona, hi havia un dubte en l'equip que demà traurà Xavi, el tècnic del Barça. Jugarà Pedri de titular o no ho farà? Ramon Salmurri, des de la ciutat esportiva del Barça, tenim resposta a aquesta pregunta?
Home, et diria, Laia, que aquest dubte ha quedat resolt. Primer ha estat Pedri en la sala de premsa assegurant que prefereix sortir d'inici i, si cal, demanar el canvi al minut 80. Ha dit, i després, el seu entrenador Xavi Hernández assegurant que demà és dia gran i dia de futbolistes.
I en Pedri, doncs, evidentment, a la mitja part, per això està el descans, no? Per parlar amb els jugadors, com estan de fatiga, com estan de cops, de molèsties. Veurem, però Pedri ha de ser molt important demà.
Per tant, primera incògnita resolta. Demà, al principi, Pedri titular. Ara queda la segona, la distribució de rols, sobretot amb Gundogan, sense Christensen ni Sergi Roberto, qui fa d'acompanyant de Frenkie de Jong a la base del quadrat. Aquí Xavi no s'ha mullat i Pedri diu que tant li fa. Un Xavi que diu que no especularà ni que tampoc ho farà Luis Enrique ni el Paris Saint-Germain, que ens espera una guerra, ha dit el tècnic. I Pedri assegura que l'equip ha de mantenir la fam per jugar contra els francesos.
Hay que ser prudente porque está claro que el París no viene a Barcelona a regalarnos nada. Creo que el París va a venir con todo, más conociendo a su entrenador. Van a intentar darle la vuelta. Es verdad que tenemos esa ligera ventaja que nos da el resultado, pero tenemos que salir como si no hubiese esa ventaja, salir a comernos al París y es como tenemos que salir.
Doncs aquesta prudència i ambició és el que respira el vestidor i entre els jugadors del Barça, que avui han fet l'últim entrenament abans d'aquest gran partit i amb una visita especial.
La de Joan Laporta, el president del club, que s'ha fet la fotografia amb l'equip d'handbol després de la consecució del títol de Lliga, ha creuat tota la gespa de la ciutat esportiva per anar a abraçar-se a Xavi Hernández, el tècnic, i tot el seu staff tècnic just abans que comencés l'entrenament. Sens dubte, una imatge insòlita que reflecteix molt la transcendència d'aquest partit pel club, per l'afició, diu Xavi, que la gent al carrer nota aquest optimisme i de la importància d'una eliminatòria de quarts de final jugant a casa el partit de tornada.
Passar semifinals seria un èxit rotund pel club, per aquests jugadors, per nosaltres com a staff, seria un gran èxit. I bé, portem aquest avantatge, hi ha il·lusió, hi ha emoció, hi ha això de per si ja és un èxit. Tornar a veure els culers emocionats i il·lusionats i amb aquesta gran oportunitat, doncs, això ja és un gran èxit, però l'objectiu demà és passar a semifinals, seria seria molt il·lusionat i seria un gran èxit, diria jo.
El PSG ha aterrat aquest migdia a Barcelona. Aquesta tarda, a partir de les 5, parlarà el Luis Enrique i Achraf, que és la gran novetat del PSG per aquest partit de tornada. Es va perdre l'anada per sanció. I després faran l'entrenament a Montjuïc. A partir de les 7, al Tot Costa, tindreu el més destacat del que hagin dit el PSG i d'aquest entrenament. Tot això esportivament, però és que aquest partit és important també pel que es viurà a les grades. Perquè ja fa dies que les entrades d'aquest partit estan a la venda, el ritme de venda és molt alt, es preveu, Marcos García, que hi hagi un sold out, que s'hagi venut tot, però encara poden comprar entrades?
Sí, ara mateix podries entrar al web del Barça, entrar al seu canal de venda d'entrades, ara, això sí, has de posar uns quants dinerons amunt la taula.
M'imagino, sí.
Mira, les entrades més barates que podríem comprar hores d'ara, que per cert en queden molt poques d'aquestes categories que us direm, són el córner, i els gols, 264 euros, la més barata que podries comprar a hores d'ara. L'entrada més barata que podríeu comprar a hores d'ara, pràcticament us diria que el que vulgueu, però les més cares, que són tribuna i lateral, 499 euros. Per tant, entre 264 i 500 euros les entrades disponibles. Com dius, el Barça treballa amb l'escenari de no quedaran entrades pel partit de demà, això és el que esperen. A nivell de seguretat interna, què ens diu el Barça? Partit del risc, dispositiu habitual, per tant, semblant al del Nàpols. I a nivell global, n'ha parlat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
Tot esdeveniment multitudinari, que a més té una projecció internacional important i un partit de futbol d'aquestes característiques com el de demà ho és, requereix d'una especial atenció. Ho requereix sempre, però ara especialment. I en aquest sentit doncs, hi ha un dispositiu de 300 persones destinat doncs, a diferents qüestions, algunes d'ordre públic, altres de vigilància i prevenció.
Hem pogut estirar una mica més el tema. Segons els Mossos d'Esquadra, el dispositiu s'enfilarà als 350 efectius entre diversos perfils i en el punt àlgid de feina. El Barça ha proporcionat al PSG 2.700 entrades, les que marca baix a la UEFA. Alerta, d'aquests Mossos contempla uns 400 radicals.
D'aquests 2.700.
Sí, d'aquests 2.700, aquí en aquests 400 radicals és on pot haver-hi el conflicte. A més, el Barça confirma unes 200 localitats de categoria VIP, un paquet petit de persones de mobilitat reduïda. Per tant, si tu sumes tot això, en total unes 3.000 persones seguidores del PSG són les que s'esperen demà a Montjuïc. Recorda, partit del risc, en teoria no podies comprar entrades si és estranger. Per tant, en teoria serien aquests 3.000 més algun que s'hagi pogut escapar puntualment comprar-les per un altre canal. Sobretot aquests 400 radicals, i el que encara no hem pogut esbrinar per cap canal ni cap via és quants seguidors francesos poden arribar a venir sense entrada.
Tot això a la Champions, amb aquest partit de demà. Demà encara en parlarem més. Avui al Tot Costa insistim a partir de les 7. Demà tornarem a parlar d'aquesta prèvia, aquest Barça-PSG. Però ara també parlem de la Lliga. Un gol del Villarreal ahir en temps afegit a Sant Mamés va beneficiar el Girona, que acabarà la jornada amb 8 punts d'avantatge respecte al cinquè classificat. Avui ha parlat el capità, Cristian Estuani, a Eduard Solà. Què ha dit el davanter uruguaià?
Reconeix que el gol ahir a última hora del Villarreal al camp de l'Atlètic Club els va beneficiar, que somia sentir l'himne de la Champions l'any que ve a Montilivi i que acaba entre els quatre primers, depèn d'ells, sobretot de la fortalesa que estan tenint a casa. El Girona, després de perdre dissabte al camp de l'Atlètic Madrid, tornarà a jugar a casa a Montilivi dissabte contra el Cádiz.
Mantenemos esa ilusión de poder estar arriba en la clasificación y para nosotros es un sueño y la verdad que sin duda me imagino poder escuchar el himno de la Champions el año que viene. Es algo que te genera mucha ilusión, una motivación muy importante para luchar hasta el último para conseguirlo. Sabemos que lo que significa, sabemos que estamos haciendo un año histórico, pero hay que terminarlo.
Estuani, que ha reconegut que tenia unes molèsties que li van impedir jugar més minuts dissabte al Metropolitano, però que ja estarà bé de cara al partit de dissabte que ve, ha fet aquestes declaracions a l'acte de presentació del llibre solidari. Aquest any, un dels dos padrins és el capità del Girona i els beneficis es destinaran a la Fundació Oncològica Infantil Enriqueta Villavecchia.
Doncs ja ho sabeu, aquest interessant sempre aquest llibre dels relats solidaris i sempre és una proposta atractiva i una bona idea per regalar per Sant Jordi. Dos apunts més de futbol, encara amb l'Arnau Mercader. El Corcón i Villarreal B tancaran aquest vespre la jornada 35 de la segona divisió. L'Espanyol no va poder retallar punts al Leganés.
Doncs no, després que els dos conjunts empatessin a 0 i l'Espanyol continua 4 punts a la primera posició. Amb aquest impacte, els blanquiblaus cauen a la tercera posició, però empatat a 58 punts amb l'Eibar, que ara és segon, i amb el Valladolid, que és quart. El Leganés, com dèiem, continua líder amb 4 punts més, 62. L'Espanyol ja té la mirada posada en el partit de diumenge que ve a casa davant l'Andorra. Els pericos buscaran recuperar la segona posició, mentre que el conjunt andorrà intentarà sortir de la zona de descens.
Això a casa nostra, però si mirem al futbol internacional, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso es va proclamar ahir campió de la Bundesliga per primer cop en els seus 120 anys d'història.
Sí, el Leverkusen no només va aconseguir la seva primera lliga, sinó que va trencar una sequedat de títols que s'allargava des del 1993, quan van guanyar la Copa d'Alemanya. El Leverkusen va superar el Werder Bremen per 5-0 i segella el títol de Liga de Lliga a falta de 5 jornades i, a més, ho ha fet sense perdre cap partit aquesta temporada. El tècnic donostiarra Xavi Alonso es mostrava eufòric pel títol.
Pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez la Bundesliga, sabe muy bien y ahora es el momento de celebrarlo. Nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo y sabe muy especial.
Ara el Leverkusen se centrarà en aconseguir el seu triplet particular. Després d'assegurar-se la Bundesliga, buscaran superar el Kaiserslautern a la final de Copa i tenen gairebé assegurat el bitllet a les semifinals de l'Europa League després de guanyar per 2 gols al West Ham a l'anada.
Fem una pausa i quan tornem sentim Rafa Nadal.
Catalunya migdia.
Un moment, mireu a càmera.
Lluís!
Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
Amb el programa Vacances en Família de la Xanascat no pararàs de capturar moments dels que recorden tota la vida. Preinscripcions obertes fins al 22 d'abril a xanascat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
El Nou TV i la Xarxa us conviden a veure el documental Sau, la memòria submergida. Doble sessió a l'ETC Teatre de Vic, divendres 19 d'abril a 6:45 i diumenge 21 d'abril a 12:00 PM. Reserveu la vostra invitació gratuïta al web del 9-9 dins l'apartat del Nou Club. L'estrena compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La quarta edició del Desconcert 2024 fa el salt al Pirineu. A la Seu d'Urgell, dos artistes que veuen de la tradició de maneres ben diferents.
L'home més vell del poble.
La Ludwig van. I l'aranesa Alidé Sanz. Vine al Desconcert de la Seu d'Urgell, el divendres 19 d'abril a la Sala Guiu. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'àptica.
Amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i de Cadí, formatges i mantega del Pirineu.
Penso deixar l'acadèmia. És el teu somni, papa. No és el meu.
Ja em pensava que no venies.
Has dormit amb la Lara. Però què dius, tio? Mira, la Lara i jo som amics.
Cada dia estàs més grassa. No tornaràs a jugar al meu equip.
L'Acadèmia. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma.
Aquesta i altres sèries les trobaràs a la plataforma 3CAT.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Primera jornada del torneig Godó de tennis en presència de Rafa Nadal. L'acabem de sentir. Sergi Andreu, què ha dit?
Doncs Nadal ha confirmat que jugarà aquest torneig, debutarà demà, que serà, però, el seu últim any al Conde de Barcelona. Després de 2 anys de calvari de lesions, on ha confessat ha tingut dies molt durs, tant física com mentalment, però que continuen compensant els bons dies, que vol encara sentir-se competitiu. Per això es pren aquesta edició del Barcelona Pebanc Sabadell com un regal.
Han sido 2 años que difíciles, vengo de una operación de cadera importante que me ha tardado 1 año en recuperarse, con lo cual cuando eso ocurre, lo que hay, ¿no? Yo por dentro de la balanza todas las cosas buenas que me han ocurrido durante toda mi vida y a estas alturas de mi carrera, pues desgraciadamente o no, pues estoy en otra situación. Estoy feliz de estar aquí, ¿no? Soy consciente que para mí, a nivel personal, para mí es un regalo estar en Barcelona.
Nadal debutarà contra l'italià Flavio Cobolli demà mateix. Entre les qüestions més atractives del dia d'avui hi ha el partit que juga a aquesta hora a punt de guanyar-lo el castellonenc Robert Bautista, i a la tarda, cap allà a les 5, jugarà el català Albert Ramos davant del francès Alexander Müller.
Victòria de Maverick Viñales ahir al Gran Premi de les Amèriques de MotoGP. El pilot de Roses es posiciona de cara al títol de Aguilar.
El títol està molt lluny perquè encara queden 17 caps de setmana. Aquest Viñales ja l'hem vist en el passat, només que ara sí que sembla més madur. A MotoGP les coses canvien tan ràpidament que el millor és gaudir del moment per si no es repeteix. L'actuació del cap de setmana, però, ens convida a pensar que aquest any sí. Declaracions a TV3.
Un somni fet realitat. Molt content no només per mi, sinó per tothom que està darrere meu allà cada dia dient-me que continuï treballant fort. Però bueno, jo sóc el primer que m'ho dic, llavors molt feliç, amb ganes d'arribar a casa i continuar, sobretot treballant, i sabem que això serà una victòria que ho recordarem per sempre, però quan s'ensenyi el semàfor a Jerez, haurem de continuar.
Viñales va sortir malament i va remuntar 10 posicions en 20 voltes. Al Mundial el lidera Jorge Martín amb 21 punts sobre Bastianini i 24 sobre el pilot de Roses. Pel que fa a Marc Márquez, va caure a mitja cursa quan era líder. Gran decepció, però es queda amb el fet que està progressant, i això, ho diem nosaltres, ha fet pujar els colors als pilots oficials de Ducati. Però com en el cas de Viñales, a Jerez la història tornarà a començar.
El número 1 del món de golf, Scottie Scheffler, s'ha emportat aquesta matinada el seu segon Masters d'Augusta i s'ha convertit en la gran referència de la PGA, malgrat ser un golfista típic per la seva forma de jugar i també per la manera com es planteja la seva carrera. Carles Vila.
Scottie Scheffler va dominar les dues últimes rondes del Masters amb un joc força regular, tot i les dificultats que va provocar les condicions en què es va haver de jugar torneig amb un fort vent i un Augusta National força exigent com sempre.
Es fa molt difícil trobar les paraules per definir aquest moment especial. Ha estat una setmana molt llarga buscant la regularitat durant tot el cap de setmana, i ara estic aquí assegut novament amb aquesta jaqueta. Poder emportar-me-la a casa és molt especial per mi.
Scheffler, als seus 27 anys, és un jugador poc convencional. El seu swing és un dels pitjors del circuit, molt lluny del considerat ortodox o clàssic. També la seva forma de plantejar-se la seva carrera esportiva. Sempre ha dit que no és el més important en la seva vida i fins i tot va al·ludir la prohibició de portar un mòbil durant el torneig perquè havia promès a la seva dona ser present al naixement del seu fill, encara que estigués lluitant per la victòria, un gran slam a l'última jornada. Al final va poder completar tot el recorregut i aconseguir el seu segon Masters rellevant el basc John Ram i augmentant les diferències amb els seus perseguidors al rànquing mundial.
10 segons, 11 segons, final! Final a Igualada!
L'Igualada es proclama campió de l'Eurocup per primera vegada a la història després de guanyar per 4-2 el Follonica. Avui toca festa. Com ho celebrarà el club, Laura Colell?
Aquesta tarda l'equip es concentrarà al pavelló de les Comes, on ahir va aconseguir el títol, per dirigir-se cap a la plaça de l'Ajuntament en un autobús. I des d'allà aniran a peu cap a la Basílica de Santa Maria per fer una ofrena al patró de la ciutat. El president de l'Hockey Club Igualada, Manel Burón, explica què faran a partir d'aquest moment.
I un cop acabada aquesta ofrena, doncs es dirigiran cap a l'Ajuntament. A les 8 doncs hi haurà la recepció oficial i institucional amb l'alcalde Marc Castells i tot el consistori. I després d'aquesta breu recepció oficial, doncs els jugadors sortiran i el cos tècnic a la balconada de l'Ajuntament, i bé, esperem que hi hagi molta gent, com ara fa 25 anys.
I gir de guió inesperat, el grup dels equips catalans a la segona ref amb el Lleida Esportiu com a gran beneficiat, Isaac Vilalta.
Exactament. El cas més sorprenent és el del Badalona Futur, líder destacat fins fa pocs dies, però que ha perdut els últims 3 partits. Aquest cap de setmana el Badalona Futur i el Sant Andreu han perdut, l'Europa ha empatat i el Lleida Esportiu i l'Hèrcules han guanyat. Això fa que, quan queden només 3 jornades per al final, el Lleida Esportiu sigui el nou líder. El seu tècnic és Ángel Viadero.
Hemos dado la vuelta al marcador muy rápido, pero luego hemos tenido incluso opciones para haberle aumentado. Creo que es un equipo que nuestro que no para, hasta el final ha intentado seguir atacando. Como digo, muy contento, porque creo que ha sido un partido muy serio, muy difícil, y creo que en estos momentos las victorias cuestan muchísimo ante cualquier rival. Entonces, bueno, creo que hemos dado un buen golpe encima de la mesa.
Dels 3 partits que queden, però, Lleida Esportiu ha de jugar contra l'Hèrcules, segon, i contra l'Europa, quart.
And pass by Aya Maximus, who starts to storm clear inside the last half furlong, and Aya Maximus and Paul Townend.
Aquest és el moment en què el cavall Aya Maximus, muntat pel genet Paul Townend, creuava victoriós la línia d'arribada del Grand National, l'Eudald Serra.
L'irlandès Townend, de 33 anys, aconseguia d'aquesta manera guanyar aquesta prova
que se celebra des de fa 185 anys, després que la primera edició es disputés el 1839. I ho va fer amb el cavall Ayam Maximus, en una cursa que el seu entrenador, Willie Mullins, ha qualificat de superba, tot i que ràpidament ha afegit que el cavall en qüestió no els ha ajudat gaire. La victòria de Paul Townend és la primera al Grand National en tota la seva carrera professional, i també per Ayam Maximus, però no pas pel propietari del cavall, Jean-Paul McManus, que ja sap el que és guanyar aquesta mítica prova amb altres cavalls als anys 2010 i 2021. Aquest any, el Grand National s'ha celebrat sense incidents després que en l'edició del 2023 la cursa va ser interrompuda per un nombrós grup d'activistes pels drets dels animals i que va acabar amb més d'un centenar de detinguts.
Doncs aquest és el perfil, el repàs que ens ha fet l'Eudald Serra del personatge que tria sempre del cap de setmana esportiu. En aquest cas, avui s'ha fixat en el Grand National, aquesta competició tan antiga, aquesta cursa de cavalls. I acabem amb la Marta García encara amb un altre punt d'una altra cursa, però no de cavalls. Avui dilluns es disputa la Marató de Boston. És la més antiga del món i sempre Marta García es corre en un dilluns.
Sí, perquè és el Dia del Patriota, que se celebra el tercer dilluns d'abril, i la Marató se disputa també avui per a que siga més especial i de massiva presència tant per als corredors com també per al públic. La primera edició, 1897, i només va deixar de disputar-se en el 2020 per culpa de la pandèmia. Els kenians Evan Chebet en la competició masculina i Helen Obiri en la femenina defensen el títol, i res, la prova està a punt de començar. Ara, quan passen uns minuts de 3:45, començarà la masculina i la femenina 10 minuts més tard.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Avui molt més al Tot Costa a partir de les 7. Seguim la segona hora amb l'Òscar Fernández.